deixaven l'aire el pagament de desenes de mils de multes de l'estat d'alarma, vora 1,1 milions en sancions durant els mesos que va durar el primer confinament. Nosaltres volíem saber l'opinió d'un advocat, i qui millor que Albiol, que tot el món coneix perquè és ben conegut dels mitjans de comunicació i sobretot jo dic que tota la comunitat valenciana. Molt bon dia, Albiol.
Bon dia, Susana, com estàs?
Santiago Albiol, què pensa d'aquestes multes que ens diuen ara que els que l'han pagat que les reclamen i els que no les han pagades, pues que no les paguen?
Això s'entra en una qüestió molt puntual. Pensa moltes coses. No sé fins a quin punt vos interessaran tot el que puga pensar, perquè la veritat és que té una greu transcendència el que ha passat. I en fi, podia ser previsible, encara que no tant, podem entrar en detalls. Respecte a la pregunta concreta, que són el pagament de les denúncies, de les quantitats, lo cert és que s'ha anunciat la resolució, diguem, final del Tribunal Constitucional. Crec que en aquest moment no està publicada, no passarà hasta demà.
Encara no està publicada.
I recorde que aquesta notícia ja va eixir en juny.
Sí.
En juny ja se va dir que el Tribunal Constitucional anava a acceptar, declarar inconstitucional els primers decrets d'estat d'alarma, i estem ara un mes i mig després, en la mateixa notícia exactament que en juny. Suposa, perquè és l'habitual, el Tribunal Constitucional no deixa de ser un tribunal eminentment polític, més que jurisdiccional, és desgraciat que sigui així, però ho és. I almenys és la meva opinió, i cada cosa opinió és amb la seva opinió. Presuposa que en esta és una presunció, però crec que té certa solidesa, de que durant este mes i mig s'han dedicat a fer el pastís a gust del govern. I el pastís fonamentalment seria per les conseqüències d'aquesta declaració d'inconstitucionalitat. Suposava que no anaven a dir que no, o n'havien dit que sí, però clar, l'Estat li afecta molt les conseqüències d'això. La més directa i evident és és que no sent inconstitucional un estat de una legislació promulgar aprofitant una declaració d'estat d'alarma que té la conseqüència de les denúncies que se posen en aquesta base legal, però n'hi ha moltes més. Què passa en els restaurants que han tingut que tancar?
Clar.
Què passa en totes les activitats que han tingut que tancar? Què passa en les persones que tenien algun tipus d'agorafòbia, que no podien ser de casa i que s'han penjat perquè no es deixaran eixir no sé durant quants mesos? O sigui, no soles són les denúncies. De fet, és poca cosa les denúncies. Davant de tot el que ha passat, en definitiva, durant un any s'ha parat totalment l'activitat econòmica d'un país.
Clar, l'únic que ocorre és que en aquest moment el ciutadà que està multat per haver-lo pillat en algo que suposadament no se podia fer i que ens diuen que no se podia fer, ara s'ha quedat un poc en allò de que el pague, no la pague.
El Consell, mentre no és que la sentència, no ho sabrem. Jo el que estic dient és que probablement si fica ahí alguna botifarreta, i perdó per l'expressió, per salvar l'economia al govern, i fer una limitació del mal econòmic que pugui treure aquesta declaració. Per tant, és temerari dir què passarà en això sense veure exactament el que diu el Tribunal Constitucional. Ara, com a Consell d'ara, en aquest minut i en aquest moment, òbviament que ningú pague res, però que tampoc ningú reclame res de lo que ha pagat, mentre no, que la meva ho sabrà demà després demà, quin és el contingut de la sentència. O sigui, la decisió d'ara és que ningú pague res, si està en període de pagament voluntari o no voluntari, que no paguen, i respecte a les reclamacions, després demà sabrem.
Algo que també parlaven era que el marc legal que se va utilitzar no era l'apropiat, que era l'estat d'alarma, i sí que haver sigut un estat d'excepció.
Clar, i de sitio ja ni te compte, i una declaració de guerra te pots morir. Vull dir, efectivament, és gravíssim, encara que digui no, és una qüestió formal. Mire, en democràcia i en la llei, lo fonamental és la forma. Això és com dir, no, mire, nosaltres tanquem aquesta senyora a la presó, la sentència és una formalitat. Pues ja, però mire, sí, qui duda de que ha matat a Juanito? Per què? Sentència? Pues això és una formalitat que vindrà quan tinga que vindre. Nosaltres el tanquem a la presó, que és el que importa, que estigui tancada a la presó. Vol dir que no hi ha ninguna formalitat, encara que poguera ser cert que tinguera que acabar la presó d'aquesta persona. Però quan en un país s'eliminen les garanties, es comença a desaparèixer el que és l'Estat, que a més se diu democràtic i de dret. No hi ha democràcia sense dret. La democràcia no és votar. Votar és una conseqüència final de la democràcia, però una de les coses fonamentals de la democràcia és el compliment estricte de la llei i la defensa de les minories i de les garanties constitucionals. Quan això no passa, s'obre la porta al dimoni. Pot passar qualsevol cosa a partir d'ahir. Tots ho hem viscut. O sigui, que la millora era necessari? Jo no vaig entrar en això, si era necessari o no. El que sí que sé és que sí que és obligat i necessari que perquè tu no puguis ser a casa i passejar i prendre el solet o a fer-te anar a la cervesa o anar a comprar-te el periòdic, restringir-te això, que és un dret constitucional, el de la lliure deambulació, té que haver una sèrie de normativa estricta. Perquè igual que te se pot restringir aquest dret, te se pot restringir qualsevol altre, no? Entonces, això és el que s'ha incomplit. S'han incomplit garanties, a la millor jo, perquè sóc jurista, pues, mire molt aquestes coses. Però quan se perden les formalitats també s'acaba perdent el fons. És el començament de la gangrena.
En este cas dient que era és inconstitucional perquè són unes restriccions dels drets fonamentals de les persones. També algo que voldria compartir amb vostè és parlen d'un tribunal més dividit que mai, però a mi em diuen 6 magistrats front a 5, front a 5, és a dir, més dividit que mai, 5 de 6.
Bueno, són matemàtiques, 5 i 6. Dividit o no, ja no sé si són 5 o 6, i sabran els vots particulars, i a lo millor d'això 5 que voten en contra tenen 5 raons diferents. Però anem a veure, això funciona així. Què vol dir? Que tingueren la raó els 5 minoritaris o els 6 majoritaris?
Això és el que vostè me comentava antes, de que al final el tribunal constitucional està polititzat.
Per desgràcia és un tribunal absolutament polititzat, és una gran desgràcia per la justícia. De fet,
hi ha el que falta que no s'ha reposat. Bueno, un magistrat.
I el que té Rondaré Morena, però el que també està clar és que tot això ve... Mira, jo recordo una anècdota, jo estava estudiant dret, com va passar, quan se va modificar la llei orgànica del Poder Judicial, que va prostituir el Consell General del Poder Judicial. Ho dic així, si algú no li agrada, doncs mira, estic així parlant públicament, noms i cognoms, i que vingui el govern i que me fiqui una denúncia si li pareix, o el mateix Consell, si li pareix inadequat el que jo dic. Però jo recordo que el professor en la Facultat de Dret, ixe dia no va fer classe. Va dir, ui, que mor l'estat de dret en Espanya, que mor la divisió de poders, que efectivament han matat a Montesquieu, jo avui no tinc estómac per a donar classe. Jo recordo perfectament aquest dia que estava jo d'alumne en la Facultat de Dret en València, que no va haver classe, en aquest professor concret, sí, que era de dret constitucional. Va dir, perquè, a veure, si la Constitució diu que sols s'ha de nombrar el poder judicial perquè sigui independent, ha de ser nombrat majoritàriament per jutges, si això passa al Parlament, si el Parlament nombra a un altre poder, els tres poders és l'executiu, legislatiu i judicial. Si el legislatiu nombra el judicial, on està la independència? D'aquells lodos, d'aquelles lluvies o d'aquells polos vienen estos lodos. Pues clar que és un tribunal constitucional, està afectat, ja no directament per el que acaba de contar, el que acaba de contar afecta tot el poder judicial, però la composició per part del Tribunal Constitucional va ser el mateix, és nombrat al final per qüestions polítiques.
Diuen que la Moncloa, després de conèixer este fallo, ha mostrat sorpresa i malestar. Vostè creu que s'ha sorprès?
Jo el que crec és que té que haver divisió de poders, el que acaba de contar ara. I sabem la dudosa divisió entre executiu i legislatiu, perquè el legislatiu és el que nombra el president del govern. Per tant, ahir, inevitablement, està contaminat. El que m'agradaria és que se respectara el tercer poder, el judicial, que fora de veritat independent, que és l'últim recurs que tenim els ciutadans quan no ens agrada una decisió política d'un govern, que només pot tenir decisions que són polítiques. Llavors, partint d'aquesta base, doncs, deuria en un país normal, i este no ho és, però en un país normal deuria de ser indiferent si li molesta més o menys al govern. La qüestió, el que ha de fer el govern és fer cas i complir el que diuen les resolucions judicials i no dir, com m'agrada, sí que li faig cas, i està, que no m'agrada, doncs que si ho ha ficat Vox, que si són 5 contra 6, bueno, doncs què passa? Que les normes t'agraden, això és la llei de l'embut, no? O sigui, mira, per mi la part d'ample i per tu l'estreta.
Jo li dic que la sentència, segons els magistrats, diu que diu a ells mateixos magistrats que han votat en contra un poc de preocupació perquè creuen que deixa més problemes dels que resol.
Jo no sé si és per això. Jo sé el que haurà fet si jo fora membre d'aquest tribunal. I escolta, el que he dit antes, les garanties són essencials, perquè quan se perden les formes, s'acaba perdent el fons. I escolta, si vostè... Anem al fons de la qüestió. Si a la millor no discutirem, no coneixem la sentència, però a la millor diuen, no, si no anem a discutir que el que se va fer se podia fer, el que passa que no se podia fer d'aquesta manera. I quina és la diferència entre un estat d'alarma i un estat d'excepció? Només n'hi ha una, realment. Bueno, dos o tres, però fonamentalment, que l'estat d'alarma, el control parlamentari és a posteriori. Mentre que en l'estat d'excepció, el control parlamentari és des del minut 1. Vol dir, el que el govern ha tingut a bé és tancar-nos a tots en casa sense donar comptes als nostres representants directes, que és el poder, que és el poder legislatiu, en aquest cas el Parlament espanyol. Dir, nosaltres primer fem el que tinguem que fer i després ja veurem. I recorde que el Parlament se'l va tancar també. O sigui, el Parlament se va tancar. O sigui, en un Parlament no hauria de tancar-se ni en guerra. És més, en un estat de guerra és quan més obert tindria que estar. O sigui, se va tancar el Parlament espanyol i, per si no fos suficient, de més, va haver un estat d'alarma, que encara van dir, bueno, cada 15 dies anirem a contar cosetes allí. Torno a recordar que és el primer estat d'alarma, un segon estat d'alarma que crec que va durar 6 mesos, el president del govern no anava al Parlament a donar explicacions als nostres representants de tots els partits polítics del Parlament. El que sí que va fer era fer homilies per televisió, jo me'n recordo que tant tu estàs en casa encara i te veies el dissabte al senyor este de la Moncloa fent un sermó que diu, home, no puc anar a missa a sentir els sermons del meu capellà i tinc que estar a sentir així el president del govern fer-me sermons després d'evitar fer el sermó, té que fer un sermó polític que és davant del Parlament, a veure si algú pues, li diu, escolta, mira, jo estic d'acord, però és que jo no estic d'acord, i per això està el Parlament, per què ho dono explicacions? Doncs pues les explicacions les donava per el tubo cató, digo, no? Crec que se deia així antigament les televisions. Per això, no ha perdut la garantia, o sigui, que va canviar el Parlament per el plasma de la televisió i sense preguntes. I, a més, els periodistes crec que també es tenien tancats en casa. Dir, això és lamentable. Havent vist una cosa que era imprevista, però que la reacció que ha tingut este govern ha sigut dirigir-se cap a una dictadura, ha infringit els drets fonamentals de les persones i dels ciutadans, perquè així no li pareix bé i canvia el Parlament per les televisions. I així no mos lluís el pèl. I això és la desgràcia. A mi com a jurista, i acaba, bueno, el que tinc que dir, la gran preocupació meva, i crec que de tots els juristes, és que al final no sé si estarem així d'adorno. Per què? Perquè no importarà la justícia, per què? És un poder prescindible. Sí, el que digui el president del govern, ni prou. I a la millor també s'acabarà tancant el Parlament, com va passar. És preocupant des d'aquest punt de vista, com a garanties constitucionals i garanties legals dels ciutadans.
Santiago Albiol, moltes gràcies per haver-nos donat el seu punt de vista.
A vostè, Susana, gràcies.